d'un marc d'actuació previsible per evitar que l'economia catalana es deteriori encara més i augmenti l'atur. Segons l'organització empresarial, Catalunya està patint un gravíssim daltabaix econòmic i un deteriorament pel trasllat de les seus socials d'empreses i per una caiguda en els sectors del consum i del turisme. Precisament de l'impacte econòmic de la crisi política a Catalunya parlarem d'aquí a una hora aproximadament en el programa El Mirador de l'Actualitat. Ha mort la periodista i escriptora Patricia Gavancho aquest migdia a Barcelona, als 65 anys, com a conseqüència d'un càncer de pulmó. Gavancho va néixer a l'Argentina i va començar a estudiar català a Buenos Aires per traslladar-se l'any 1974 a Catalunya, on va viure des de llavors i va convertir-se en una ferma activista a favor de la cultura i la llengua catalanes. I encara us expliquem que la investigació judicial sobre l'1 d'octubre pot incorporar nous encausats, com ha demanat la Fiscalia, i ara té en el punt de mira la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. La causa es podria ampliar després que la Guàrdia Civil ha remès un informe al jutjat 13 de Barcelona en què assegura que Rovira va tenir un paper decisiu en l'organització del referèndum. L'escrit també assenyala Josep Maria Jové, exsecretari general de Vicepresidència. La número 2 d'Oriol Junqueras ha dit que no coneix l'informe de la Guàrdia Civil.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí? Loteria Lolita 2, més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. Loteria Lolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108. 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de felicitat, amb Marc Rius.
Hola, feliç tarda Catalunya i feliç tarda Andorra. Molta felicitat per tots i totes. És dimarts i avui toca parlar de felicitat. I per això, ara que són les 5 i 5 minuts de la tarda, engeguem temps de felicitat, fet a mida pels amics que ens consta que cada dia s'incrementa i se sumen més oients dedicats a ser feliç. Persones compromeses a no renunciar mai amb un dels sentiments o emocions que té un valor incalculable i que ens ajuda a viure més i millor, la felicitat. Temps de Felicitat és un dels pocs programes pensats per entretenir, crear polèmica i, sobretot, dedicat a trobar els camins de la felicitat i gaudir-la durant el major temps possible de la nostra vida. Un programa obert a tots i totes que vulguin donar la seva opinió. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Mario Ramírez. Els micros, com sempre, Olga de Vega, que és professional de les xarxes socials. I a la conducció i direcció, Olga de Vega i qui us parla, Mar Rius.
Obre els ulls del món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes a un costat.
El consum de risc entre la població catalana ha anat baixant els últims anys, mentre que el nombre de persones que comencen un tractament per l'alcoholisme és cada vegada més alt. Tot i això, els responsables del Departament de Salut consideren que la situació continua sent preocupant. L'alcohol forma part de tots els àmbits de la vida quotidiana i el nivell de consum en general segueix sent alt. A més, els tractaments per l'alcoholisme arriben a una part cada cop més gran dels malalts i Catalunya està millor que altres països en aquest sentit. Però la gran majoria dels afectats continuen sense tractar-se. Com podem veure, el programa d'avui girarà al voltant de l'alcohol i la felicitat. Els estudiarem per separat i un per un. Com pot reaccionar un alcohòlic amb la felicitat? Avui veurem i sabrem com se sent de feliç un alcohòlic que el dia logra deixar de ser un esclau sense l'alcohol. Per parlar de l'alcoholisme i la felicitat, avui ens acompanyen en Francesc. Hola, Francesc, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
I la Montse. Hola, Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs, si us sembla, comencem.
Sembla doncs bé, Olga? Sí, Olga, em sembla... Sí, Marc, em sembla molt bé. A veure, jo, la veritat és que per preparar aquest programa he llegit sobre el tema de l'alcoholisme per intentar veure una miqueta, entendre això, no? I sí que és veritat que encara vivim en un món que associa molt l'alcohol a la sociabilitat. Avui estem acostumats al tema de vermuts, copes... quasi bé que sembla normal que la gent, doncs, bueno, per celebrar, per celebrar qualsevol cosa, doncs, o per estar amb amics, sembla ser que l'alegria i la felicitat la doni, doncs, el veure amb amics, no? Això crec que hi ha unes creences respecte a la felicitat i al benestar que estan relacionats amb el plaer que haurien de canviar. I a mi m'agradaria fer aquesta primera pregunta, és si realment es pot arribar a ser feliç després d'haver estat una persona alcohòlica i més o menys de què depèn la vostra experiència. Si sou feliços ara mateix...
Sí, això sí. Com diu l'Olga, si ens voleu explicar una miqueta primer la vostra experiència amb l'alcohol, sembla?
Sí.
I llavors, sí, sí. Si realment sou feliços, que ja es veu, no cal preguntar-li...
Bueno, sí, això sí que és veritat, que
els oients no els veuen, però...
Amb aquest somriure, no, és veritat, no es pot veure, però tenen un somriure, una cara...
Tenen un somriure, uns ulls clars...
Sí, sí, sí.
Que bueno, ja es veu que són transmet... feliços.
Sí, però, bueno, que transmeten és felicitat, realment.
Endavant.
Clar, jo el que et podria dir, responent a la teva pregunta, és que des de que he deixat de beure sóc feliç i que segurament vaig començar a beure perquè no era feliç. Uh-huh. És molt llarg tots els anys que vaig estar bevent i totes les borrades que vaig fer amb l'alcohol i tot això, però el que sí que et puc dir perquè et facis una idea és que jo el primer dia que vaig beure, de cop, el món es va posar al seu lloc. De ser un caos, que no hi havia manera d'encaixar enlloc, de cop vaig entrar en un estat que potser no era felicitat, segurament seria un estat eufòric.
Mm-hmm.
Però on tot encaixava. I, per tant, era un ximplet si no m'emborratxava cada dia, perquè el que vol una persona és sentir-se bé.
Clar.
El problema és que, clar, primer vaig començar bevent els divendres de la tarda, després vaig ser el divendres i el dissabte, després feia caps de setmana de 3 dies, i al final, al cap de 4 o 5 anys, descansava un o dos dies a la setmana perquè el meu cos ja no aguantava, però era gairebé un bevedor diari. I aleshores, si tens la sort, que jo la vaig tenir, de veure que això no anava per bon camí, perquè no podies estar tot el dia borratxo, doncs vaig haver de demanar ajuda a Alcohòlics Anònims, i aquí va ser on vaig veure la diferència entre felicitat i eufòria, i on vaig començar a construir una vida per ser feliç.
Molt bé.
I la Montse?
Bueno... Pues yo, mi contacto con el alcohol empezó cuando yo era muy pequeñita. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues no sé el por qué, todavía no lo sé, pero esto no es lo importante, el por qué yo bebía tan pequeñita. Simplemente el alcohol a mí me atraía, y en cuanto yo bebía, veía un vaso que no era transparente, que era de algún color, yo cogía con mi brazo pequeñito y me lo bebía, y bebía a escondidas. Esto para mí, pues bueno, no fue a diario, no fue durante la adolescencia, no... Pero sí que yo ya de pequeñita bebía. Y esto con el tiempo pues me llevó a ser una persona pues bastante, pues la palabra es desgraciada, triste, porque yo necesitaba el alcohol en mi vida. Yo necesitaba beber alcohol para poder funcionar. Y claro, esto era, vamos, es que no se puede explicar. A mí se me ponen los pelos de punta y me estremezco al pensar en aquellos días en los que me era imposible hacer nada sin haber bebido antes. Sin haber bebido antes, ni hacer ni siquiera una gestión. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo un buen día pues ya no puedo más y me derroto. Me derroto porque mi vida ya es ingobernable. Yo ya no la puedo gobernar. Y entonces pues llego a Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué pasa? Que llego y dejo de beber. Dejo de beber, veo personas sonrientes que me atraen mucho, que las veo felices. Y yo dejo de beber también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo estoy un año... A mí me dicen que el alcoholismo es una enfermedad, que lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad que me afecta física, psicológicamente y espiritualmente. Porque mi mente está enferma y yo no soy feliz, no se llena con nada. Entonces deciros que yo consigo dejar de beber y paralizarlo, pero también se me dice que yo tengo que ir a estas reuniones porque es mi medicamento, porque yo me enriquezco escuchando, pero también ellos se enriquecen escuchándome a mí. Esto es un toma y un daca y así es como funciona realmente. El poder dejar de beber escuchando a otras personas pues lo que les ha pasado con el alcohol y que yo no soy un bicho raro, sino que soy una persona enferma de alcoholismo, soy alcohólica. Bueno, deciros que yo dejo los grupos, al cabo de un año me doy el alta a mí misma y bueno, y estoy 13 años sin beber alcohol y tengo una gran recaída.
Trece años
sin beber alcohol, sin ir a ningún sitio, a ningún tipo de terapia, dejando los grupos y sabiendo que soy alcohólica. ¿Qué ocurre? Pues que un buen día no puedo afrontar mi vida y alguien me dice, vamos a brindar. Y yo le digo a esta persona, no, yo no puedo brindar porque yo no bebo alcohol. Pero yo no fui capaz de decirle a esta persona que era alcohólica. Y yo sé por qué no fui capaz. Porque yo no estaba en los grupos, porque mis compañeros me hubiesen dicho, díselo. Y si esta persona no quiere saber nada de ti, más pierde él que tú. Pero yo no tuve ese valor. No tenía mis compañeros que me daban esa fuerza. Y brindé. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente yo no bebía. Ni al otro, ni a la semana, ni al mes. Pero al cabo de mes y medio estaba bebiendo cantidades el doble que 13 años atrás. Madre. Sí. Y me volví a hundir otra vez. Bueno, esto fue una carrera de alcoholismo realmente que te va degradando física y espiritualmente. Y como persona yo no me quería, es que no me quería, yo me quería morir. Y bueno, llega un buen día, un buen día para mí es muy bueno porque después ya de que ya no quería vivir, que no podía con mi vida, que mi familia estaba destrozada, que prácticamente nadie me quería a su lado. Porque a un alcohólico, a alguien que no te aporta felicidad y que no está, pues no te quieren. Pues vuelvo a Alcohólicos Anónimos y ostras, porque esta recaída me costó 4 años bebiendo. 4 años. Me doy cuenta de que yo soy una persona creyente, y lo voy a decir, porque yo un buen día dejé de creer. Porque pensaba que no estaba conmigo, no me ayudaba a dejar el alcohol. Y realmente fui yo la que dejé de creer. Él nunca dejó de creer en mí porque yo volví a Alcohólicos Anónimos. Y deciros que a día de hoy yo he recuperado mi familia, he recuperado el amor, Soy una persona inmensamente feliz, que es verdad que soy feliz.
No sé.
Es que
no lo soy,
porque hasta en mis peores días yo tengo que estar agradecida porque sé lo que me pasa. No quiere decir que yo siempre esté feliz de reírme, ni de tener posesiones, ni de tener... No. Soy una persona del día a día que tiene sus cosas, sus problemas, pero los puedo afrontar. Uh-huh. Sé cómo afrontarlos, sé gestionar las cosas, sé gestionar mi vida. Porque de ser ingobernable... Ahora la gestiono yo. Esto para mí es una satisfacción tan grande, que mi hija me tenga. Yo tengo un nieto, y que mi nieto me tenga. Y que la persona que está conmigo, que es mi amor, pues que me tenga también, ¿no? Mi vida es honestidad pura y es felicidad absoluta. Es así, es así.
Possiblement, Olga, l'encert que tenen Alcohòlics Anònims és, i els èxits... És això, és que, clar, una persona quan va... Bueno, doncs, jo soc alcohòlic, vaig a Alcohòlics Anònims, molt bé, i es pensen, doncs, possiblement, igual se creen que quan entren allà doncs, està ple de borratxos, vomiteres per totes partes, sí, poc algú, persones que no s'aguanten drets, i realment veuen que és tot el contrari, persones com vosaltres, que esteu plenament feliç, i que heu passat per aquest calvari que passa la persona que entra el primer dia.
A mi el que realment m'ha sorprès, Marc, ha estat que són dos casos molt diferents i sí. Que quan penses en què fa que una persona entri en una enfermedad, que dieu de l'alcoholisme, hi ha un cas que és el de la Montse, que ja ho té de petita, que potser, uh-huh. possiblement ja em diràs, però pot ser tenir algun tema, alguna cosa genètica. Hi ha un cas com és el del Francesc, que és la seva vida no trobava en la seva vida res de felicitat i realment es sentia feliç o hi havia molt caos a la seva vida. I hi ha altres casos que no saben, que hi ha persones que abans ho parlaven de la normalitat, no? Que per socialitzar-se beuen i no se n'adonen que potser al migdia prenen una copa, quan estan menjant prenen també, després per la tarda, després a la nit s'hi surten, i això també pot fer que a poc que ja sigui una cosa de dependència i que no són conscients. I llavors, a mi el que m'agradaria saber de tot el que heu dit, que és, realment és una experiència, diria que fins i tot maca en el sentit de el que heu transmès de com ho sentiu ara. D'alguna manera, creieu que no éreu vosaltres i ara heu trobat la vostra essència? Qui sou realment, Francesc?
És possible. Sí. Clar, jo ara tinc gairebé 50 anys i he passat la meitat de la vida bevent i l'altra meitat sense beure, no? Aleshores, sí, jo tinc la sensació que jo sóc el d'avui, no el de fa 25 anys, no? Però també, relacionat amb el tema de la felicitat... Uh-huh. A mi m'hauria d'explicar, jo vaig entrar a Alcohòlics Anònims amb 24 o 25 anys. I en aquell moment jo era un jovenet força exitós. Jo anava a la universitat i era dels primers de la promoció. Jo em presentava amb un examen de conduir o del que fos i l'aprovava. Tenia feina, tenia amics. Vull dir, jo era una persona suposadament d'èxit, no? I per tant, jo com que jo ja veia que bevia massa... Vaig intentar deixar de beure jo sol alguna vegada. Jo vaig començar a beure als 17 anys i als 18, un any després, ja vaig fer la meva primera parada. Perquè jo ja veia...
Que
jo no bevia com els meus companys de tercer de bub. Jo bevia molt més sempre.
Hasta inclús et devia sentir com avergonyit, no?
Clar, perquè jo sempre acabava begut. I jo totes les vegades que vaig intentar deixar de beure... vaig fracassar. I arriba un moment que penses, home, si ets una persona que aconsegueixes totes les teves fites i aquesta no l'aconsegueixes, és que aquesta és impossible i no es pot deixar de beure. Perquè, a més, i per mi això és molt important, per si algú en aquest moment encara està bevent, no? Tu ara imagina't que tens un càncer i que tu mateix t'autoreceptes quimioteràpia i... et trobes, clar, cada vegada pitjor. Uh-huh. Potser t'estàs curant, però tu no ho saps.
Clar.
Tu el que saps és que vomites, és que se't cau el cabell...
Cada cop estàs pitjor.
I el que penses en aquell moment és... I així he de seguir vivint la resta de la meva vida? No val la pena? Jo deixo aquest tractament. Clar, això afortunadament no passa perquè els metges, els oncòlegs, t'ho expliquen bé i et diuen tranquil, que això passarà, que els resultats...
És normal.
Que això, sí? Però ara posem-nos amb el tema de l'alcohol, que és el que a mi em passava. Jo deixava de beure, o intentava deixar de beure, perquè la meva vida era un caos. Però aleshores deixava de beure...
Encara era més caos.
I era pitjor.
Clar.
Era pitjor. Clar. Aleshores, sí, aguantava un dia, tres dies, una setmana, un mes. Però al final deia, torno a beure. I la gran diferència va ser que a l'entrar a Alcohòlics Anònims, la gent em va donar aquest consell que et pot donar l'oncòleg, me'l va donar els companys d'Alcohòlics Anònims. Mira, això a mi també em va passar. I això s'acaba. I això que ara et passa, si fas això, se soluciona. I...
Clar, perquè ells ho havien passat. T'ho van poder passar. Dir perquè ells ho havien passat, també, esclar.
I aleshores aquesta fe en trobar la felicitat és clau perquè no hi és quan deixes de beure. Tu fas el que has de fer, que és deixar de beure, però la recompensa no és immediata.
I aleshores... És un camí. És un camí que saps que has de fer perquè t'han dit que quan el fas...
Clar, i perquè això que vosaltres veieu amb nosaltres, de que riem, fem bromes, estem de bon humor, i tu quan entres a un grup d'Alcohòlics Anònims, això és el primer que veus.
Clar.
Parlen de coses, de defectes de caràcter, de programa, parlen de coses que no te n'enteres de res. Ara, que aquella gent riu i es mira els ulls i és feliç, això ho veus. I t'enganxes.
És curiós, i que Volcats, inclús ajudar, perquè tinc entès que vosaltres teniu un padrí, no? Que si tu ara mateix, per exemple, Francesc, tinguessis ganes de beure, o tu, Montse, avui a les 3 de la matinada pots trucar amb un senyor
sí.
que no s'enfadarà. Ara què vol, Francesc? No. Agafarà el telèfon. Escolta.
Segurament em preguntarà, nen, és urgent? Sí. I si aleshores jo li dic que és urgent, m'atendrà amb tot l'amor del món, sí.
Si li dius, estic amb un pas de beure amb una copa de conyac, sí. t'atendrà. Sí, i content.
I tant. I fins, encara que no sigui per beure conyac, no, eh? Si li dic...
Que dubtes una mica.
Que li dic, escolta'm, que és que no estic bé, que estic amb un... A vegades, això de l'obsessió, això de l'alcohol és una cosa obsessiva. No? Aleshores, a vegades deixem l'alcohol i deixem aquesta obsessió per l'alcohol, que desapareix relativament fàcil, però el caràcter obsessiu continua. Aleshores, a vegades t'enganxes amb un amic, un company de feina o no sé què, i allò comença... I parlar amb un company et va bé per aturar això. Perquè si això no ho atures, avui no passa res. Però demà se t'ajunta amb una altra cosa... I la bola es va fent gran, com quan jo tenia 20 anys. Clar. I aquesta bola tan gran, o l'omples d'alcohol, o no hi ha manera de desfer-la.
Clar.
Bueno, Montse, jo et volia preguntar. Abans has parlat d'una cosa molt important, no?, que és que la teva família, doncs, que vas perdent pel camí quan estàs amb el tema de l'alcohol... a la teva família, perquè no estàs, perquè realment... potser, a lo millor, nosaltres pensem que això no hauria de ser, vull dir que hauria d'haver un recolzament millor per la família, i suposo que tu en algun moment també ho deus haver pensat. Però m'imagino que ara has arribat a un punt que has perdonat i que has entès tot això. A part de rebre tot aquest amor que estàs rebent ara i de tota l'ajuda dels teus companys d'Alcohòlics Anònims, hi ha hagut algun canvi en la teva vida que hagis fet, de rutines, de fer altres coses que t'omplissin, que pogués també donar als oients una... No dic sí, com un consell, no? Perquè a vegades, sí, està molt bé, deixes, abans ha parlat ell d'obsessió, de pensar... Què us aconsellen realment que feu per... com un complement, per realment tenir un canvi important en la vida.
Sí, yo te entiendo. Mira, yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos, en los grupos, bueno, pues tenemos unos pasos y tenemos unas herramientas que son pues el teléfono de los compañeros, la literatura, una serie de herramientas que te ayudan en los momentos en los que tú estás flaqueando o te encuentras mal. Por ejemplo, pues el padrino de lo que hablabais antes. Y, de hecho, mi padrino hoy me ha mandado un WhatsApp. Montse, en Radio Estel, hoy hacen un... Digo, sí, ya lo sé. Me vas a escuchar, ¿no? Estas cosas. Y sí, puedes llamar a la hora que tú quieras porque por eso das el teléfono. para que te llamen a cualquier hora del día, de la noche, lo que sea, porque lo que a ti te ayuda es ayudar a los demás, devolver un poco de lo que te sea, de lo que a ti te han dado. O sea, yo venir aquí o ir a un hospital, o ir a un hospital, a un CAP, a un instituto.
¿A las cárceles?
A las cárceles, bueno, sí, también. Caso no he ido, pero también se va. También se va. Entonces, esto es, para mí, el cambiar, mi vida ha cambiado completamente. Lo que a veces he escuchado, y es cierto, es darle la vuelta al calcetín. Yo he renacido de mis cenizas. Yo no soy la que era. Físicamente soy yo, pero mis pensamientos son absolutamente otros. Yo he renacido de nuevo porque he nacido de nuevo. Para poder tener este estado de sentir, de sentimiento, de vida, de levantarme por la mañana y mirar por la ventana o salir a la calle y notar el aire, ver las hojas, que está lloviendo, que hace sol, que me voy a la playa y me leo un libro, que toda esta serie de cosas y ayudar a los demás para mí es básico. Es ese cambio en mi vida, que ayudando me ayuda a mí misma y eso es el cambio que yo he hecho.
I tu, Francesc, has fet algun
canvi?
Mira,
jo un dia escoltava Radio Estel i s'acostava la Setmana Santa i parlaven de resurrecció.
Ah.
I aleshores, quan es parla d'aquest tema, doncs el primer que et ve al cap és la resurrecció de la carn i Cristo. I de cop en aquest programa van dir, clar, però és que els alcohòlics que deixen de beure també és una forma de resurrecció.
Sí. I tant.
I jo estic en aquesta línia. És que si em diguessis, seria més fàcil explicar-te el que no he canviat. O sigui, he canviat tantíssimes coses que no te les puc explicar, perquè sóc una persona que ha nascut de nou. I potser hi ha alguna cosa que mantinc del passat, però són les menys. Són les menys, perquè és, bueno, ho deia ella, no?, que canvies com un mitjó. Però al principi, quan entres, com a mínim jo, estava tan malament que jo havia de trucar als meus companys per preguntar les coses més senzilles. M'he enfadat amb la meva mare perquè la meva mare m'ha dit no sé què i jo li he contestat no sé què. I de cop el company em diu, va, anem a posar les coses blanc sobre negre. Quants dies vas a casa de la teva mare? Bueno, tens 30 anys, o sigui, tants dies. Què necessita la teva mare? Què necessites tu? A tu necessites que la teva mare amb 30 anys et faci la bugada? És a dir, està tot tan confós que necessites que una persona des de fora t'ajudi a organitzar la vida de forma normal. I de cop, organitzant aquestes coses pràctiques, la relació amb la teva mare o amb aquell...
Ja canvia, clar.
Es saneja.
Esclar.
No ens oblidem, vull dir que estem parlant d'una malaltia que ho empastifa tot.
Clar. Sobretot al malalt i a la família.
I a la família. Ah.
Si us sembla, anem a obrir les línies telefòniques i també escoltarem una cançó. Mm-hmm. El telèfon, per si volen fer qualsevol consulta, és el 93-409-2771 o 93-409-2771. 72. Segurament la majoria d'alcohòlics voldrien ser lliures, jo crec. Per ells els volem dedicar a aquesta cançó que hem trobat de Damià Olivella, del disc Origen, que es diu Lliure. Anem a escoltar-la.
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Que poguessis saber que tot va bé. Si volguessis volar com un ocell, viure lliure al present. Jo també vull que tu puguis venir allà on tot és més clar, tot és senzill. Allà on no hi ha miratges, res et farà deixar de ser lliure i present. Si no fossis tan lluny, podries saber que no et falta de res, tot està bé. Més enllà de les paraules i pensaments, alguna cosa et diu, tot està bé. Tard o d'hora arribaran dies millors. Veurem què
Quan vulguem entendre hem de ser-hi tot. Jo també vull que tu puguis venir allà on tot és més clar, tot més senzill. Si poguessis volar com un ocell, viure lliure el present. Si no fóssim tan lluny, podríem saber que no ens falta de res, tot està bé. Més enllà de les paraules i pensaments, alguna cosa ens diu tot està bé. Tot està bé. Jo també vull que tu puguis venir allà on tot és més clar, tot més senzill. Poguessis volar com un ocell, viure lliure el present. Som iguals, som una sola cosa, no hi ha res més real. I poguéssim lliures, lliures de veritat, si volguessis venir. Viure lliure la vida, lliure des de dins, de les mentides volen fer patir. Obrirem els braços, avui tornem a ser tots, som igual.
Esteu escoltant Temps de Felicitat.
Continuem atents a Felicitat. Telèfons del directe per fer qualsevol consulta. 93-409-2771, 93-409-2772. Avui estem tractant el tema de l'alcohol. Sisplau, abans que l'Olga ens pregunti, que tenim una pregunta molt important per vosaltres, expliqueu-nos una miqueta com és un dia Alcohòlics Anònims. Un senyor entra allà o una senyora, què feu? Com és un dia? El rep una persona? Com...
Mira, a la zona de Barcelona hi ha aproximadament unes 100 reunions cada setmana a Barcelona i voltants. A Catalunya doncs, n'hi ha més. Eh? Aleshores, hi ha reunions al matí, al migdia, a la tarda i a la nit, al cap de setmana, els festius, els laborables, cada dia. I cada reunió és un món. És a dir, cada reunió funciona com els membres d'aquell grup decideixen que ha de funcionar, però tenen alguns trets en comú. Alguns dels trets és que doncs, duren entre una hora i mitja i dues hores, que tothom que tingui problemes amb l'alcohol hi és convingut, no s'exclou a ningú doncs, per orientació religiosa o política, ningú. Qualsevol persona, fins i tot una persona que vingui beguda, és benvinguda. L'únic que es demana és que aquell que vingui tingui ganes de deixar de beure.
Clar.
I un cop entra, doncs si és el primer cop, se l'acull, se li explica com funciona la reunió, quina durada té, com s'organitza, se li dona una mica d'informació perquè sàpiga com és Alcohòlics Anònims, i si no és el primer cop que ve, doncs s'integra a la reunió, i normalment hi ha un dels companys que la modera, i que va donant pas als altres companys. Aleshores, n'hi ha un que parla i els altres escolten, que això per un alcohòlic és complicat, eh? Perquè tendim a ser caòtics.
Bueno, per un alcohòlic i per la reunió de veïns de les escales, també.
També, exacte.
Això estaria bé.
Deu ser un tret humà. Però, en qualsevol cas, normalment hi ha un tema, aleshores, pues, un dia pues, es pot parlar de l'orgull, o de la ira, o de la mandra, o d'aquelles coses que fan que no visquem bé, i si no bevem bé, tendim a beure.
Yeah.
Val? O directament es parla de l'alcohol. O, va, hi ha molts temes. I de forma organitzada, doncs, primer parla un, després parla l'altre, i així passen 2 hores, i, per la meva experiència, entres, més al principi que ara, potser, però jo entrava molt nerviós, amb moltes ganes de beure, amb molta ansietat, i sortia relaxat, content, optimista, important, amb força per aguantar sense beure. I aleshores me n'anava a casa i la vida pues, em anava posant nerviós una altra vegada, perquè sabia que l'endemà, si volia...
Tornaves allà i tornaves a relaxar-te.
I d'aquesta manera vaig deixar de beure.
Al principio te comentan que es bueno que 90 días, 90 reuniones, que te pueden acompañar a grupos para que vayas conociendo, para que no estés solo o sola, porque claro, tienes miedos, tienes mucho miedo, porque claro, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes cómo tu vida la vas a encaminar, no sabes nada, dejas el alcohol y eres un bebé claro, desamparado, que no sabes dónde cogerte, ¿no? No sabes cómo te van a cuidar o qué te van a hacer, ¿no? Lo que necesitas es amor y cariño y mucho amor. Entonces te dicen 90 días, 90 reuniones. Porque tú vas cada día a reunión, estás 2 horas. Como mínimo en 2 horas no vas a beber. Como mínimo no vas a beber. Pero es que vas a estar escuchando a personas con tus mismas cosas, tus mismas miedos, inseguridades, angustias. Y además vas a ver que las personas han podido, porque se puede dejar de beber. Esto es importante.
Esto es importante.
Se puede. Sí. Se puede si quieres.
Ellos lo han hecho, vosotros lo habéis hecho.
¿Eh? Exacto.
Vosotros lo habéis
sí,
hecho.
Sí, 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 y tanto. O sea, que si quieres, realmente puedes, porque lo único que se pide es que se tenga el verdadero deseo de dejar de beber.
Després els hi preguntarem, ara toca tu, Olga, però els hi preguntarem si és una secta, si cobren cèntims...
Us
ho preguntarem.
Tinc una curiositat. Feu meditació o alguna tècnica d'aquestes de respiració?
Els 12 passos.
Què són els 12? Ah, els 12 passos.
Ells ens ho explicaran.
És curiositat, perquè hem parlat molt aquí d'aquest tipus de tècniques teràpies, volia saber si tenia curiositat. Realment. Hi ha una... Vale, està molt bé, tot el que heu explicat és una experiència, i és una experiència que, a més, la transmeteu realment amb molt d'amor, realment, i amb una necessitat d'ajudar. Però jo, abans ho parlava amb vosaltres, en el descans, quan estava la música... Es compta realment, o sigui, per donar a la societat eines per realment visibilitzar tot aquest problema, jo el que veig, ho veig molt associat, per exemple, abans t'ho has dit, no? Si anuncis de si veus pots provocar un accident. Mm. Però no he vist cap comunicació, o almenys no ho he vist amb continuïtat, de com afecta la vida, realment la vida, la felicitat de les persones, el problema de l'alcohol, i realment és les administracions us ajuden, compten amb vosaltres, amb la vostra experiència, i es compta suficient amb les persones que han sigut alcohòliques per parlar d'aquest tema i realment per transcendir amb solucions de prevenció també, perquè vosaltres heu tingut una experiència, però hi ha moltes experiències de persones alcohòliques molt diferents, però realment, des de les escoles, des de la comunicació que es fa d'altres coses, per exemple, com es fa amb el maltractament de gènere, vull dir, no hi veig aquesta part en el tema de l'alcoholisme. Sembla com sigui un tema una mica més tabú, no? Més associat al control de la persona, i realment vosaltres heu parlat de necessitat realment d'amor i de comprensió.
Mm. Nosotros hacemos, tenemos una serie de servicios en los grupos, y está el servicio, que totalmente son voluntarios, evidentemente, y está el servicio de IP, que es información pública. Uh-huh. Este servicio de información pública se basa en ir primeramente, has de ir a colegios y decir que somos alcohólicos anónimos, que si quieren que contemos nuestra experiencia para ayudar, bueno, una serie de pasos. Y es, los mismos, son los mismos colegios e institutos los que se ponen en contacto con Alcohólicos Anónimos y nos piden pues una serie de visitas concertadas para que nosotros podamos ir y en una hora convenida pues explicar a los alumnos lo que nos ha pasado a nosotros, el alcoholismo que nosotros hemos padecido. Y esto no sé si es una manera de prevención, pero sí que es la ayuda que nosotros ofrecemos y que desde tanto las instituciones, como tú bien decías, pues por ejemplo son colegios o CAPS, ¿no? Uh-huh. Que esto es muy importante también en la medicina, pues que esto es una enfermedad y vamos de la mano, es que vamos de la mano. Y esto es lo que es información pública, pues es lo que nosotros dedicamos a hacer, pues una información de Alcohólicos Anónimos, pero prevención.
No, de fet, una cosa que diu molt important la Montse és que nosaltres anem allà on ens criden. Clar. És a dir, el propòsit primordial d'Alcohòlics Anònims és ajudar a la persona que vol deixar de beure uh-huh. i que ve cap a nosaltres. Uh-huh. És a dir, això és molt fàcil d'entendre. De la mateixa manera que els testimonis de Jehovà van a buscar els fidels per convertir-los uh-huh. i, en canvi, l'Església Catòlica espera que entrin per oferir-los el missatge, nosaltres faríem una mica el mateix. És a dir, nosaltres no anem a un bar a buscar una persona que sabem positivament que té problemes per beure. No fem tasques de prevenció. Si una escola o un centre de salut públic o una emissora de ràdio, com ara vosaltres, ens truca per demanar que anem a transmetre la nostra experiència, ho fem. Però no anem a recaptar membres al carrer, sinó que el nostre objectiu és aquelles persones que decideixen que volen ajuda, ajudar-los.
Ah. Al igual que una persona, no sé, una mare amb el seu fill, un fill de 20, 25 anys, tampoc és bo si la mare vingui amb el nen arrastrant, que ha de ser ell que es vol, o el nen o el marit, o la senyora. El marit no pot portar a la senyora arrastrant Alcohòlics Anònims, no val la pena. Ha de venir per voluntat pròpia.
Hi ha alguns companys que han arribat a la comunitat perquè la seva dona els hi ha dit o vas a Alcohòlics Anònims o aquesta nit no tornes a dormir
clar,
a casa.
Clar.
I han anat a Alcohòlics Anònims, han vist la llum i l'esperança i han deixat de beure. Però sí que és veritat el que tu dius, Marc, que si tu vens convençut és més fàcil que deixis de beure.
Clar. Expliqueu-nos això que diuen que si sou una secta que no sou, i cobreu algun diner?
No cobrem diners.
No.
Val? És el que sí que ens reunim en uns locals, normalment són baratets, perquè ens els cedeixen bé de preu doncs, parròquies o centres cívics, culturals, vull dir que no necessitem molts diners. Però poc o molt, igual sí que paguem 60-70 euros de lloguer d'aquell local al mes. Val? Aleshores, si ens reunim 4 cops al mes o 8 cops al mes, doncs passem una cistelleta i anònimament, qui vol i qui no vol, no passa res, posa alguna cosa en aquella cistelleta i allò serveix. Primer, per pagar les despeses, i segona, doncs, per si s'ha d'imprimir algun fulletó o alguna cosa per anar a escoles o per anar a centres de salut.
Per la IP que deia la Montse. Sí.
Doncs també tenir aquests diners o per el telèfon al 317-77-77, 93-317-77-77, aquest és el telèfon d'Alcohòlics Anònims. Rebem centenars de trucades tots els mesos. Bé, doncs tenir aquest telèfon val uns diners. Aleshores, sí que voluntàriament, anònimament i en poques quantitats, qui vol hi aporta. I després, pel que fa a la espiritualitat, ho deia la Montse, aquesta és una malaltia que l'Organització Mundial de la Salut diu que és física i mental. Uh-huh. I nosaltres afegim que també és espiritual. Perquè hem descobert, parlant entre nosaltres, que tots tenim una mena de buit a dins que intentem tapar amb l'alcohol. Aleshores, hem descobert, doncs, amb aquest programa de 12 passos, que si fem feines espirituals, com tu deies abans, de la meditació, o de resar, sí, o del que sigui, doncs
cadascú el que li vagi millor.
Doncs ens recuperem millor.
Bueno, està bé dir-ho perquè també és un consell que és forma part també de la recuperació de la persona. La persona s'ha de recuperar físicament i també s'ha de recuperar espiritualment.
Exacte. El que sí que també és veritat és que cada vegada que en les nostres publicacions apareix la paraula Déu, poder superior o el que sigui, a continuació diu tal com cadascú l'entengui.
Esclar.
Perquè és una comunitat que està present a tots els, gairebé tots els països del món, a tots els continents, hi ha persones que són musulmanes, hi ha persones que són catòliques, hi ha persones que són atees, i el fet de ser atees o agnòstiques no els impedeix pensar que hi ha alguna cosa superior a ells mateixos.
Correcte.
O que poden fer un exercici de meditació encara que no tinguin la consciència de que estan connectant-se amb un ésser superior, sinó senzillament fent aquest exercici d'una forma mecànica i basada en la respiració o en el que sigui.
Recordem els telèfons 93-409-2771, 93-409-2772. Com, segons vosaltres, com ha de comunicar-se el familiar, que és l'altre patidor de la malaltia, un familiar d'un alcohòlic, com li ha de dir o quan li ha de dir que deixi de beure?
A veure,
quin és el moment?
A veure, el familiar que està ja cansado i agotado de verte y de verse que ya no puede más, ¿no? Y que te lo dice, porque te lo dice. Pero tú, evidentemente, no haces caso que estás enfermo o enferma. Y él lo único que puede hacer es buscar pues, o Alcohólicos Anónimos. Normalmente yo he estado en teléfono y te llaman y te es que tengo este familiar y a ver si lo podéis ayudar porque no deja de beber. La familia no puede obligar a esa persona. Y hay otros grupos paralelos, que son los de Al-Anon, que ayudan a los familiares a sobrellevar, a llevar, que también se guían por 12 pasos y que les ayudan a llevar esta enfermedad porque ellos también están enfermos. Y entonces, y a entender que el alcoholismo es algo que tiene que el dejar de beber, el recuperarse, tiene que salir de uno mismo, de uno mismo, que ellos no pueden hacer nada más que esperar a que esa persona realmente caiga y diga hasta aquí, ya no puedo más. Sí que es cierto que les pueden dejar unos folletos, unas cosas, para que vayan viendo, para que algo de literatura, para que, pero la familia no puede hacer mucho más, sino estar allí.
Clar, és que a vegades penses la família, bueno, esperen un dia que la persona, que l'alcohòlic aquell dia no ha begut. Però clar, llavors igual pensa, ara que està bé, que avui no ha begut i no està agressiu, si li dic que vagi a Alcohòlics Anònims, s'enfadarà i es posarà agressiu. O el dia que ve ja ve agressiu a sobre, pues, que li digui pues, també... És difícil trobar el moment.
Sí.
Sí, jo també, en la línia, aquests grups que es diuen Al-Anon...
Sí, van venir aquí.
Van estar a l'Anon, sí, va ser...
Tenim el telèfon i us el podem deixar a vosaltres. Jo penso que de la mateixa manera que nosaltres estem aquí per explicar a les persones que tenen problemes amb l'alcohol que es pot ser feliç sense beure i que si no poden deixar de beure sols, que demanin ajuda a Alcohòlics Anònims o a la sanitat pública o a la sanitat privada o a una altra associació, on vulguin, però que demanin ajuda perquè es pot estar sense beure i viure feliç, doncs de la mateixa manera que nosaltres hem vingut a explicar això, els familiars també han de saber que es pot ser feliç encara que tinguis un familiar amb problemes amb l'alcohol, i que són ells qui s'han de salvar. Que no intentin salvar el familiar, perquè potser s'enfonsaran els dos.
És curiós, però és un punt de vista molt interessant, aquest, sí. Perquè a vegades tens la sensació de que...
I de vegades...
La sensació de culpa, sí. Aquesta.
De vegades, salvant-se el familiar, ajudes a l'alcohòlic.
Així és.
Això com és, Francesc? Això?
Si el familiar... Jo t'ho explico, no per la meva experiència, sinó pel que he sentit de persones que són membres d'Alcohòlics Anònims. Si el familiar està immers en aquesta obsessió per l'alcohol i l'únic que fa és reaccionar en aquesta voràgina de l'alcohol, borratxera, ressaca, baralles i no sé què, no el pot ajudar.
Clar.
Quan el familiar marxa...
Té la ment clara.
Mm. Té la ment clara, es cuida, clar, sap quines són les seves prioritats. De cop, l'alcohòlic té
costat.
Un referent.
Clar.
I sap on demanar ajuda i veu que es pot sortir d'aquesta centrifugadora on està l'alcohòlic. Per tant, l'alcohòlic que sàpiga que es pot sortir de l'alcoholisme i el familiar
també.
Que sàpiga que també es pot sortir.
Ara m'imagino algun oient que ens estigui escoltant i tingui problemes amb l'alcohol. Quin és el primer pas que ha de fer una persona que alcohòlica? Perquè, clar, que sí, sàpiga que és alcohòlic, que suposo que ho sap tothom, l'altra cosa és que ho vulguin, tothom que ho és, clar, que ho vulguin reconèixer. Què ha de fer? Què li aconselleu que faci?
Es que claro, yo lo único que puedo aconsejar es que si realmente es una persona que ya se da cuenta de que el alcohol ya le ha mermado la vida y que no puede dejar de beber y que realmente es un problema lo que tiene, que realmente es un problema, pues que busque Alcohólicos Anónimos, claro, porque a mí me ha funcionado esto, que busque Alcohólicos Anónimos, que vaya, y si no, que vaya a su médico de cabecera, que se lo explique, y que entiendo que el médico de cabecera también pues le derivará a Alcohólicos Anónimos o le dará algún tipo de ayuda. Pero bueno, yo lo único que puedo decir es que vaya a Alcohólicos Anónimos, que si realmente está preocupada esta persona por el alcohol, es su sitio, para al menos es el mío, y yo lo he conseguido porque se puede, es que se puede, y entonces yo pienso que lo ideal es Alcohólicos Anónimos.
Que demani ajuda.
Ajuda.
On sigui,
ajuda.
Però que demani ajuda.
Metge, alcohòlics, sí.
Perquè hi ha gent que ho aconsegueix sol, eh? Però si estava bevent, és que no ho ha aconseguit.
Clar.
Per tant, que no ho segueixi, no sé qui deia, no?, que és de tontos esperar un resultat diferent fent les mateixes coses. No? Si ja ho has provat 50 vegades, deixar de beure sol, no ho tornis a intentar per 51.
Demana jo suposo ajuda. Que tot alcohòlic ho deu intentar, perquè, clar, són alcohòlics, d'acord, però
no
són tontos.
No.
I saben que hi ha una dependència, que ets un esclau de la beguda, i tot això ho saben i ho pateixen.
Sí.
I la vergonya quan van amb amics... Pues allò que deies tu, Francesc, que tots veuen un normalet i tu necessites més perquè el cos t'ho demana, tot això et fa estar inclús avergonyit. I clar, pues, suposo que tot alcohòlic vol deixar de beure. El que passa que és difícil.
Y se intenta, que si con bebidas de menor graduación, que si con tal, que si vas probando, ahora menos, ahora más, pero acaba siempre igual. O sea, es muy, muy difícil, por no decir imposible, dejarlo solo. Hay personas que lo consiguen. Pues muy, muy bien, ¿no? Y ojalá. Pero lo suyo es pedir ayuda.
Lo suyo es el 93-77-77, ¿no?
93-317-77-77.
Val.
El 17. Gràcies, Francesc.
93-317, ara sí, 77-77.
Ah, sí, sí.
Aquesta és la centraleta del qual jo...
Bueno, jo no sé si serà algo pel futur, però buscant a les xarxes sobre aquest tema he trobat una cosa que, bueno, de fet, com que ara hi ha una corrent, sembla, enfocada a la salut i al benestar, sembla que som més conscients, que hem de ser més saludables, doncs hi ha una tendència que s'està seguint en diferents, sobretot a Nova York, a Dublín, a Londres i en algunes altres grans ciutats, que és la gent que decideix estimular la moda sana de no beure alcohol. De no beure alcohol, o sigui, de potenciar o estimular experiències molt més autèntiques anant als llocs i tal, però i que sembla que això, a més, està creant una indústria dins del món de lo que és de la sociabilitat, que també, o sigui, de llocs, com va la gent, on no hi ha alcohol. Hi ha altres coses, però la gent està... Igual que estan fent ara també amb la tecnologia dels mòbils, tot el que pugui enganxar una miqueta, doncs ja sembla que hi ha una tendència, i té un nom que no me l'ha apuntat, i és molt raro... aquesta tendència, però que es comença a parlar també a les xarxes, que no m'han recordat, ho sento, ja ho posaré d'alguna manera, però sí, com ho veieu vosaltres?
Tot el que sigui addictiu, no? Tot el que sigui addictiu.
Com ho veieu?
Nosaltres intentem no tenir, ja t'he dit abans, intentar no tenir, evidentment, a nivell personal tenim opinions, però com a representants del Alcohòlics Anònims no en tenim. Alcohòlics Anònims no és una lliga antialcohòlica. Entenem que l'alcohol porta en la nostra societat milers d'anys i que pot continuar entre nosaltres milers més. El que passa és que a nosaltres, concretament, ens fa mal.
Clar. És que és bo.
Però és que és a nosaltres. A nosaltres ens ha fet mal.
Clar.
I a moltes altres persones també. I nosaltres estem aquí per dir, escolta'm, si a tu l'alcohol et fa mal... Vine, que t'ajudarem.
Clar. Si et fa
a
mal...
A qui no li fa mal...
Menjant un gotet de vi és bo.
Claro, yo en mi casa yo tengo alcohol, en mi casa hay alcohol. A ver, si a mi hija le apetece un poquito, pues no va a beber. Soy yo la que no puede beber alcohol, yo la que no quiero beber alcohol.
Uh-huh. No, incluso,
o sea, pero en mi casa hay.
Para hacer la digestión, cuando haya una comida copiosa, bueno, pues un poquito de vino ayuda un poquito, pero claro, un poquito. Lo que pasa es que quizá el alcohólico se le dispara la adicción y ya no puede parar.
Nosaltres no podem parar. Nosaltres un poquito no entra a la nostra, no no, a la nostra llenguatge.
Sí, és zero.
Podemos, pero no queremos. No queremos la diferencia.
Un company vostre sempre diu que... És curiós, diu, a mi, jo pensava que era l'última copa que em feia mal. Diu, no, no, la que em feia mal era la primera. No. Clar, començar a veure.
Començar a veure. Bueno, doncs, la veritat és que ha estat una experiència realment maca escoltar-vos i, bueno, com que amb aquest programa sempre hem parlat i hem intentat associar amb el tema de la felicitat, potser el que realment potser crec que la gent s'haurà adonat és que, primer, que es pot deixar de veure, per descomptat, que hi ha gent que ajuda, que realment, això que també parlem, que també vam parlar de l'amor i felicitat, es necessita molt d'amor i molta comprensió, però possiblement en aquest cas és més l'amor de persones, en aquest cas concret, del més amor de les persones que han passat per la mateixa situació, i que després es pot recuperar l'amor de les altres persones que han tingut que fer aquesta renúncia d'estar amb vosaltres doncs, perquè ha de ser així, vull dir. Ha de ser així.
Saps el que jo penso, Olga, que ha de fer una mica de por? És la recaiguda.
Això sí. Amb un alcohòlic... Això és veritat, no hem parlat de la recaiguda. Sí.
Sí?
Sí, bueno, yo en mi caso, yo tuve una recaída después de 13 años. ¡Ostras! Pero yo sé por qué la tuve. La tuve porque yo dejé de ir a los grupos. Esa es mi medicina. Eso es lo que... Es el agua de mi vida. Es el líquido de mi vida, ir a los grupos. Yo los dejé porque mi ego... aquel que no me sirve para nada, pues me dijo, ya está, si tú puedes. Y tú has dejado de beber, pues ya está. Y a día de hoy, la recaída fue brutal, fue pasmosa, y me vi bebiendo pues igual que 13 años atrás y el doble. Yo me bebí muchísimas cantidades de alcohol. Y además yo abría los ojos para beber y los cerraba porque bebía. Ese era mi día a día. Era desesperación. Pero saber pasar de un estado de no poder parar de beber a poder parar y poder vivir una vida nueva, eso es algo que solo lo siente la persona que ha pasado por lo mismo. Persona que ha passat per lo mismo y vive de nuevo. La recaída es terrible, pero se puede.
Siempre jo molt breument us diré que jo no tinc por de recaure. I no perquè sigui Superman, que no ho soc, sinó perquè m'han ensenyat que si faig A, B, C i D, no hi haurà E.
Teniu els recursos.
I això ho estàs veient al Alcohòlics
Anònims. I això em permet ser feliç, perquè viure amb por... és incompatible
amb ser feliç. Amb ser feliç. Correcte. I amb valentia, també, perquè és un acte de valentia, també, la decisió de deixar de beure.
Molt bé, doncs, Francesc i Montse, ha sigut una experiència molt gran tenir-vos aquí.
Gràcies, gràcies.
Bueno, ens heu ensenyat molt que com hem de beure o com no hem de beure. Bé, doncs, volem dir-los als nostres oients que per programes tècnics, per recuperar una miqueta i remodelar el programa... Ens veurem al gener. Aquest desembre no farem programa i al gener esperem tornar, com sempre, de 5 a 6 de la tarda amb tot l'amor i tota la felicitat que sempre ens caracteritza. Vols dir alguna cosa, Olga?
Que la veritat ha estat... Que moltes gràcies a tots els oients que han trucat, que han participat, totes les persones que han vingut, que han sigut convidats, que m'ha portat la seva experiència i el seu saber. I que, bueno, que m'ho he passat molt bé.
Molt bé, doncs esperem que els gerents en tornem a passar també. I recordin, si tenen problemes amb l'alcohol, 317-93. 317-77-77. Algun dia ho diré bé, eh? 93-317-77-77. Que passin un bon cap de setmana i bones festes. Adéu-siau, fins al gener.
Ràdio Estel, Temps de Felicitat, amb Marc Rius.